Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
La setmana al voltant del Dia Mundial de l'Aigua ens ha portat a més de totes les activitats per conscienciar-nos de la importància que l'aigua acabi arribant a tothom, alguna alegria. En aquest cas, una alegria arquitectònica.
L'aigua i la història.
Perquè dijous passat es va inaugurar el Museu de les Aigües a Cornellà, una reproducció de la font amb cascada d'Antoni Gaudí, que es trobava a la Casa Vicenç de la Vila de Gràcia de Barcelona. És coneguda la passió que l'arquitecte tenia per la vegetació i també per l'aigua. La Casa Vicenç, construïda entre el 1883 i el 1885, va ser el primer gran projecte de l'arquitecte a Barcelona. Allà hi va aixecar una espectacular font amb cascada que es va perdre quan es va vendre la casa l'any 1945. Ara, però, per alegria de tothom, s'ha recuperat aquell element i la reproducció s'ha realitzat amb materials fets a mà i seguint les mateixes tècniques constructives de l'època. Com us deia, es pot veure al Museu de les Aigües a Cornellà, així que aprofiteu la visita al museu per visitar també la font amb cascada. És aquesta una bona notícia que rebem amb molta alegria.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. En aquest programa, tot i que no arribem mai a totes les sensibilitats religioses, sempre ens agrada felicitar-vos. Tingueu la religió que tingueu per les vostres pròpies festes. Les cristianes són més conegudes a casa nostra perquè és la religió majoritària. Però sabem que molts jueus, molts seguidors de tradicions orientals, hinduistes, budistes, també teniu les vostres celebracions, com naturalment els musulmans. Tot i que no arribem a tot, aprofitem avui per felicitar-vos a tots per totes les vostres festes que teniu al cap de l'any. I particularment les d'aquesta setmana són, per exemple, l'inici de l'any nou persa, que va ser coincidint amb el començament de la primavera dijous passat, com cada 21 de març. Hi havia una celebració aquest cap de setmana, per exemple, a Barcelona. També volem celebrar els jueus per la festa dimecres passat del Purim. Se celebra que la reina Esther jueva, disfressant-se, va aconseguir salvar els jueus del rei persa, precisament. S'ha anomenat com una mena de carnestoltes jueu per les disfresses, el vi i la festa. Doncs felicitat als jueus per la festa de Purim i també a tots els que tingueu alguna celebració aquests dies. Avui començarem el programa parlant del Cairo amb la nostra col·laboradora Aroa Ortega, que ha passejat molt per aquesta ciutat, pel Caire, i concretament per tres punts neuràlgics de la primera presència cristiana en aquest país, a Egipte. I en la segona part ens visiten avui Maria Mercè Bruguera i Josep Gordi, autors del llibre Sant Francesc Verdaguer i la Natura, publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica dins la col·lecció Emaús. La dimensió interreligiosa de la natura serà molt present avui en aquesta segona part. Us acompanyarem fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, les religions al servei de la pau.
Egipte és una font de la nostra cultura, del diàleg interreligiós, del cristianisme i l'islam i de moltes realitats de la interioritat de la persona. Seguim coneixent aquest país gràcies a la col·laboració d'Aroa Ortega, periodista, membre de l'associació Euroàrab, entre altres coses. Aroa, bona tarda.
Molt bona tarda, hola.
Avui ens centrem al Caire. Del Caire podríem passar-nos mesos també parlant, sens dubte, una ciutat gran, massificada, oi, densa, amb un caos de trànsit quan hi vas, oi, que te'l pots trobar, però això és ara. Segurament fa 2.000 o 2.500 anys no era així. I anem a començar per algunes esglésies cristianes de les primeres, començant per Sant Sergi, del barri Copte, on, segons la tradició, va ser-hi present la Sagrada Família de Natzaret, Jesús, Maria i Josep.
Sí, com dius, Ignasi, aquesta església és una de les que... Bueno, la més important que es troba dins del barri Copte, el barri vell cristià del Caire, que, bueno, està activa, es fan pregàries, hi ha eucaristia, però també és visitable. I aquesta església, que es va construir al segle IV, com deies, va ser, ja està documentat, cada vegada hi ha més documentació d'això, que va ser el lloc d'estància de la Sagrada Família quan feien el seu camí d'exili, no?, cap a Egipte. I, bueno, ja molt més tard, evidentment, es va dedicar a dos sants, a màrtirs, millor dit, a dos màrtirs, un Sant Sergi i l'altre Baco, romà. Aquests dos van ser soldats de l'Imperi Romà, que van dos dels que van conquerir aquesta part del Mediterrani, i que actualment, doncs, es conserva el seu nom de l'església i hi ha algunes relíquies guardades també aquí, però que la gran majoria les van passar al Museu Copte, que es troba just al costat d'aquesta església, que és un monasteri. I, bueno, doncs aquesta església, podrien destacar la seva cripta, per exemple, visitable, que està a 5 metres sota terra, on es troba el pou, que és l'estrella, no?, que tothom vol veure, perquè s'explica, i al voltant d'aquest pou, que és de pedra, està escrit en àrab, però també en anglès. Doncs que d'allà va veure la Sagrada Família quan van arribar just en aquest punt, no? Uh-huh. I és una església doncs, que combina molts estils, diria, no? Bueno, hi ha 11 columnes de marbre amb pintures naturals grecoromanes que es poden veure perfectament. Hi ha també una, bueno, el Batisberi, la part més antiga de l'església. Aquesta església també conservava l'altar més antic de tot Egipte, que van traslladar també al Museu Copte. I, bueno, doncs hi ha també una mescla de materials procedents de diferents punts d'Egipte, però també d'altres punts d'Àfrica, que, bueno, doncs avui... Tot això juntament és el que fa que pagui la pena d'anar a veure-la.
Doncs l'església de Sant Sergi, molts dels qui es diuen Sergi o Sergio a casa nostra i que de vegades no coneixen el sant que celebren, Sant Cristià en aquest cas, doncs que sàpiguen que té el seu referent geogràfic allà, no? En aquesta església del Caire. Perquè és veritat que Sergi és un nom conegut, però com a sant no tant, no?
No tant. No, és veritat sí. que no com a sant, no. Per això deia, havia ratificat que van ser màrtirs, no? Van ser primers soldats romans que es van identificar amb el temps amb el cristianisme.
I seguim aquesta ruta que ens proposava avui a Aroa Ortega per tres esglésies més de les moltíssimes que hi ha al Caire. Però tres esglésies que són dignes d'interès. Ja no són tan grans com la de Sant Sergi, però que també val la pena conèixer-les.
Sí, algunes estan també dins del mateix barri copte, d'altres estan a prop, però no dins de l'antic barri vell copte. I una seria, per exemple, la de Santa Bàrbara, també màrtir, de la qual destacaria els mármols originals policromats que es poden veure perfectament. O sigui, no, la pintura està igual que no. Bueno, igual segurament que no, però està molt ben estat, no? També l'església de Santa Maria, que està damunt d'una fortalesa de l'antic barri vell. Bueno, també és coneguda com l'església penjant perquè està, doncs, com deia, no? A sobre just de la fortalesa i només es pot accedir pujant unes escales que, bueno, no sé, jo fins
no
a quin dia...
No són prou segures, potser. Sí. No? Per tant, una església llevadissa, per entendre's, no?
Com sí, un pont. Una mena, sí, seria una cosa així, sí. I d'aquesta destaquen des de ben lluny dos campanaris blancs que es poden veure des de diferents punts de la ciutat. I després l'església de Sant Jordi, no? Que en aquesta fan el culte en grec malquita, que és una de les poques que encara doncs, mantenen un idioma que ja no es parla, no? Només s'ha quedat per l'Eucaristia.
Com passa amb el llatí a l'església romana, no? En aquest cas. Doncs bé, aquestes tres esglésies, Santa Maria, Sant Jordi...
I Santa Bàrbara.
I Santa Bàrbara, juntament amb la de Sant Sergi, ens han portat a conèixer una miqueta més el Caire i la seva història, que coincideix amb la del cristianisme, com tots sabem. Que vagi molt bé, Aroa, ens veiem d'aquí a pocs dies. Però abans hem de dir que dissabte passat, 23 de març, va començar l'any persa, l'any nou persa, el Nowruz es diu. Uh-huh. I ens desplacem breument en aquest incís una mica més cap a l'Orient, en el que avui és l'Iran, entre altres territoris, i els perses, per què celebren aquest any nou? Quina referència tenen?
Això va ser de... Bueno, és una de les primeres celebracions del món que té molt a veure amb un canvi estacional, astronòmic, que després es va lligar a la religió. Però, bueno, s'esdevé la primavera i va ser això, aquesta celebració que encara mantenen els originals perses, no?, que s'identifiquen com zoroastristes, no?, la majoria seguidors de Zoroastre. I, bueno, doncs, com diu el nom, Nowruz vol dir llum nova i d'aquí l'equinoxi de primavera, no?
Coincideix amb la primavera, totalment. És curiós. Es va fer una actuació musical a la Monumental de Barcelona amb els perses que segueixen Zoroastre.
Que són poquets aquí a Barcelona, sí, però ja. Sí.
I el seu any nou. Gràcies, Aroa Ortega. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Càxer, judaïsme.
aliments considerats com a aptes per a consumir en el judaïsme. En contraposició, trobem els aliments taref, que són els aliments no aptes per al consum. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Sant Francesc, Verdaguer i la natura. Aquest és el títol d'un llibre que acaba de publicar el Centre de Pastoral Litúrgica dins la col·lecció Emaús, en què els autors, Maria Mercè Bruguera i Josep Gordi, proposen un recorregut per l'espiritualitat que arrela precisament en la natura i que s'ha manifestat en diverses èpoques de la nostra història. Entendre, per exemple, Sant Francesc d'Assís durant els segles XII i XIII i Jacint Verdaguer, el XIX, com també el mateix Papa Francesc, amb la seva encíclica Laudato Si, aquest segle XXI, té com a línia de continuïtat, per dir-ho així, la recerca del transcendent. La vivència de dos grans personatges a partir dels boscos, els arbres, les muntanyes, els animals i altres realitats es canalitza des d'unes pàgines que combinen història i literatura amb la seva interpretació a través de la presència divina a la nostra Mare Terra, seguint el llenguatge franciscà. Entre nosaltres i en els elements naturals. Ens acompanyen avui Maria Mercè Bruguera i Josep Gordi. Ells són marit i muller, però també dos apassionats per la natura de manera diferent i complementària. Ella és professora de llengua i literatura catalanes i ell es defineix com un enamorat dels arbres i un estudiós dels boscos, la natura i el paisatge. Els saludem ja, Maria Mercè Bruguera i Josep Gordi. Bona tarda, benvinguts a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver vingut. Primer de tot, com es pot descobrir la presència de Déu a través de la natura? De quina manera aquest llibre vol i pot ajudar-hi?
Bueno, primer hi ha un famós místic que deia que el veritable camí de coneixement cap a Déu és simplement la contemplació de la natura. Per tant, si entenem que la natura és la seva obra, és la creació, doncs res més bonic i senzill que caminar-hi o asseure's en un cingle per contemplar doncs, aquesta meravella que, en el qual vivim i en formem part.
Uh-huh. I aquesta és la idea d'un llibre que també dona successió a un altre treball, del qual havíem parlat aquí, arbres i espiritualitat, no?
Certament, sí, senyor.
Natura i transcendència. Bé, podem dir que l'art literari o altres arts són una forma de transmetre la bellesa de la natura?
Home, jo, com a professora de llengua i literatura, penso que és obvi, no?
Ho té claríssim.
I, a més, sí, no? I per poc que ressegueixis mínimament qualsevol autor i de qualsevol època, jo et diria, en un moment determinat, sempre es fixen en la realitat externa, en la realitat natural, no? Llavors, la idea és que mirar-la i la incidència que aquesta contemplació de vegades té damunt de les persones és el que després és transmès en els textos literaris, del tipus que siguin, poesia, prosa... Llavors, jo crec que tenir la idea aquesta de que la bellesa corprèn i, a més, permet manifestar-se, doncs és un tot un contínuum al llarg de tota la història de la literatura. Uh-huh. A la meva manera d'entendre, òbviament.
I tant. Segur que a partir del que jo els pregunto podrien dir moltíssimes coses, però els agraeixo també l'esforç de síntesi. Quines connexions i quines diferències presenten Sant Francesc d'Assís i el poeta Verdaguer, també d'acord amb el que vostès expliquen en el llibre?
Sí. Abans de res, Verdaguer és franciscà. És a dir, ell va ser terciari, sí. I diríem l'esperit franciscà per estima a la natura, per l'estima a la pobresa, el portava dins seu, no? Per tant, Verdaguer admira Sant Francesc, que és un dels seus referents. I al llarg de tota la vida, quan mor a Vilajoana, el primer que fan és anar a buscar, tal com va passar amb el poeta, amb en Joan Maragall, a buscar un hàbit franciscà perquè morís amb aquest hàbit, no? Per tant, és un referent, és una persona que el marca i a vegades fins i tot s'hi sent identificat, en el sentit de que la seva, sobretot els últims anys més tràgics, no? Li serveixen per dir, doncs, Sant Francesc va patir molt, va acabar sol i despullat al mig d'una plaça, no? Doncs ell, doncs, troba consola en la seva figura.
Uh-huh. I no només això, no sé si ho has dit, el van enterrar amb un hàbit franciscà.
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Que ell mateix va demanar, i a més era sempre com el seu mirall i la seva imatge. Ell sempre volia ser també a la vegada una... I ho va ser, pobre, i de vegades potser tampoc no ho volia tant, Però va ser un home pobre. Sant Francesc era pobre, però és que Verdaguer va ser pobre de solemnitat fins a un extrem de pobresa que de vegades no podia ni menjar. Vull dir que, i tant.
Mossèn Cinto va patir incomprensions, com se sap, sí. Va patir suspensió,
sí, de
tot una mica...
Li va passar de tot.
Exacte.
Una biografia molt atzarosa.
Sens dubte que sí. Avui parlem amb Maria Mercè Bruguera i Josep Gordi, autors del llibre Sant Francesc Verdaguer i la natura, publicat a la col·lecció Emaús, el número 155 de l'editorial Publicacions del Centre de Pastoral Litúrgica. Fins a quin punt aquest llibre creuen vostès que pot ser una eina al servei del diàleg interreligiós?
Moltes de les qüestions que tant en boca de Verdaguer com de Sant Francesc que apareixen al voltant de la natura són, en el fons, ecumèniques, és a dir, les pot subscriure qualsevol creient. La natura és quelcom que ens uneix a tots. Doncs, tinguem el Déu que tinguem, la creença que seguim, alhora la veritat del que formem part és de la natura. I, per tant, doncs, aprendre a conèixer-la, aprendre a estimar-la i aprendre a respectar-la ens uneix a tots, a tots els creients i fins i tot als agnòstics.
Tots compartim, no?, aquesta presència en una natura que no és només de cristians, de musulmans o de jueus, sinó de tots.
I tant.
Bé, i avui també m'agradaria que sobre aquest llibre, Sant Francesc, Verdaguer i la natura, que ofereix molta informació històrica, un complet recull de textos i una aproximació a la vida i la personalitat d'aquests dos grans personatges, m'expliquessin vostès què pot descobrir el lector en aquestes pàgines i quin ha estat l'objectiu a l'hora d'elaborar aquest llibre.
Bé, pel que fa al que jo em penso, la primera és trobar els elements comuns que tenen amb dos personatges tan distanciats en la història, perquè, clar, són un grapat de segles els que van de l'un a l'altre. I també, si tenim present que tenen uns orígens familiars tan diferents, en el cas de Sant Francesc, d'una família certament benestant, en el cas de Verdaguer, d'una família senzilla, molt més aviat tirant a pobre, no? Però els punts en comú traspassen el temps i traspassen l'espai. La sensibilitat és el que més els apropa a tots dos. I, per tant, el que nosaltres hem intentat fer en aquest escrit és posar-ho en relleu, no? Fer que qui ho llegeixi se n'adoni i, sobretot, també que gaudeixi dels seus mots i de la, diríem, de la percepció que van tenir ells en moments tan diferents, a vegades tan semblant, de la percepció de la natura, del natural. Uh-huh. I com la natura els feia sentir, doncs, autènticament realitzats. Uh-huh. Recordem que tots dos van ser grans caminadors, Vull dir que no és que la miressin d'un trasllunt, sinó que la caminaven i la coneixien de primera mà, molt.
Repassant textos de l'un i de l'altre, es veu la gran diferència d'època, de llenguatge, de manera d'expressar, però els punts comuns, no?, a l'hora de...
Després també voldria recalcar un fet molt important, que és que tant un com l'altre es dialoguen amb la natura, s'hi comuniquen, no? I, per tant, el que jo moltes vegades dic, baixen del pedestal i se senten natura. Ells són natura, no? Quelcom que a vegades doncs, nosaltres ens hi hem allunyat. I ells hi són tant que, com el més normal del món, doncs, parlen amb els ocells o parlen amb el germà llop, I, per tant, s'estableixen diàlegs.
Que jo penso... Aquesta fraternitat, no? Els germans i germanes.
Sí, germans i germanes, que són la resta d'espècies, no? Uh-huh. I aquest, jo penso que és un fet que traspassa, no? Traspassa èpoques i és igual d'actual avui en dia. Hem de poder dialogar amb els elements de la natura que ens envolten i viure'ls en proximitat i en fraternitat i, evidentment, amb estima i respecte.
Jo diria que perden l'orgull i la prepotència, que moltes vegades l'ésser humà hem practicat, no? d'estar per damunt, d'estar per sobre de tot allò que ens envolta, i ells senzillament s'hi dilueixen. Són una part més. Uh-huh. Això fins i tot jo ho trobo molt emocionant.
I tant, és un gest d'humilitat,
sí. Sí.
De ser això, uns més.
Un mes. Potser,
cadascú...
potser una mica més alt, una mica més baix, però un mes, eh?
Sí.
I no el millor.
No, precisament. El llibre, d'altra banda, senyors Josep Gordi i Maria Mercè Bruguera, presenta alguns espais físics naturals que són molt significatius per a l'espiritualitat a través de la natura i en la història. Un d'ells és, el poso com a exemple, l'Eremo de le Carceri, situat a prop d'Assís, i lloc on Sant Francesc i els seus frares, els primers, es retiraven a pregar. Creuen que el futur d'un replantejament de l'espiritualitat en general per a les diverses religions passaria per redescobrir i reivindicar llocs com aquests i altres de natura, també de casa nostra o d'altres llocs?
Jo crec que a vegades hem oblidat que la natura és sagrada i que ho és per la major part de les tradicions religioses del món, i per la nostra Església també ho hauria de ser. I, en conseqüència, hauríem de també tendir a viure, com feia Sant Francesc, el bosc com un temple, com un espai de comunicació amb Déu, com un espai per la contemplació, com un espai de pregària, com un espai de silenci, i això, dius, és redescobrir l'espiritualitat. Jo simplement penso que és recordar allò que emana, diríem, fins i tot dels pares del desert, no? Des de fa, doncs, un munt de segles, no? És retornar una mica als orígens. Però ens cal, no?, reivindicar aquesta idea de que la natura és sagrada i com a tal, doncs, l'hem de trepitjar amb aquest sentiment i l'hem d'estimar i respectar.
Els vells corrents de buscar Déu per la natura, que de vegades eren considerats fins i tot revolucionaris, herètics,
sí,
no?
Allò,
com podem buscar Déu per la natura? Mm-hmm. Tenen un sentit, com s'ha demostrat, no? Amb més o menys impacte en uns i altres. Perdoni, sí.
No, i penso que aquest redescobriment passa ja per edats molt primerenques, no cal que ho fem d'adult. Des de la meva tasca de professora durant bastants anys, reivindicaven el coneixement de la natura amb els alumnes i, per exemple, en el cas de Verdaguer, vam protagonitzar diverses rutes literàries amb alumnes de secundària, en les quals van fer descobrir no només el poeta, sinó el lligam que el poeta mantenia amb la realitat natural i l'expressió d'aquesta connexió entre la realitat natural i el mateix autor.
Després d'aquest llibre, Arbres i espiritualitat, que presentàvem en el seu moment aquí a Ràdio Estel, i aquest sobre Sant Francesc i Verdaguer, vostès pensen que hi haurà una línia de continuïtat amb nous treballs futurs sobre religió i natura? Es volen, per dir-ho així, especialitzar-se en això amb nous projectes?
Bé, la vida mai saps què et portarà per davant. El que està clar és que la natura i la literatura són un element d'unió entre la meva dona i jo, i que, independentment de quins o no subprojectes surtin, això ho seguirem conreuant. Per exemple, com tu ja saps, jo coordino el postgrau sobre valors i significats espirituals de la natura, i allà, doncs, portem a la pràctica moltes d'aquestes idees, no? Hem parlat de Sant Francesc, de Verdaguer, i per tant, doncs, tot això forma part de la nostra vida quotidiana. Ara no et sabria dir, ara hem de viure aquest fet, aquest innovadora sortida editorial, gaudir-la, presentar-la, i ja ho anirem veient.
Es troben llibreries, evidentment, llibreries religioses, però també d'altres. Aquest llibre, Sant Francesc, Verdaguer i la natura, és un llibre curt, però molt intens. Recomanem llegir-lo tranquil·lament i no s'hi ha de dedicar massa hores a llegir-lo, però sí a interioritzar-lo, doncs, més temps, tranquil·litat.
Sí, sempre pensem que en l'època de la pressa els llibres han de poder aglutinar molt i donar molt sense que tampoc entorpir, no seria la paraula, prendre temps a moltes altres coses, com per exemple anar a caminar per la natura.
Exactament, que és una bona manera. Amb aquest llibre, un bon doncs que vagin bé les presentacions, si encara queden, però en tot cas la difusió i sobretot l'èxit d'aquest llibre, Josep Gordi i Maria Mercè Bruguera, enhorabona pel seu treball al servei de la natura i de l'espiritualitat, que vagi molt bé, fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Senyor, pel foc que avui ens escalfa. Ell és alegre.
Amb aquesta versió del Càntic de les Criatures, de Cairoi, beneït siguis, o Senyor, per la Mare Terra, pel Germà Sol i per altres elements. Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Temps de diàleg torna dimarts vinent a 7:45 a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Temps de diàleg.